Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha dies, i avui n'és un, que explicar la realitat costa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decretar ahir presó sense fiança per una parella barcelonina. Se'ls acusa de maltractar i agredir sexualment el seu fill, un nadó de només un mes de vida, i provocar-li lesions gravíssimes. Una criatura indefensa, víctima d'un abús extrem provocat per les dues persones que tenien l'obligació de protegir-la i de cuidar-la. La primera reacció davant d'un cas d'aquestes característiques és una barreja de sentiments. Des de l'horror fins a la incomprensió, passant pel fàstic i la ràbia. El diccionari es fa curt per definir el que es pot sentir davant d'uns fets d'aquesta naturalesa. Fa només uns dies dèiem que el mal existeix, que és real. Sovint busquem tota mena d'explicacions per intentar entendre els fets de naturalesa criminal. Però hi ha moments que aquestes explicacions resulten impossibles i inútils. L'única paraula que ens ve al cap és una paraula de la infantesa. Monstres. Sí, els monstres existeixen. I avui tenim al davant, davant nostre, els pitjors. Un pare i una mare destruint la vida del seu propi fill. Els fets responen a una maldat tan atroç, tan cruel, que fins i tot ens toca lluitar contra la temptació de fugir de la notícia. Però hem de mirar aquests monstres a la cara. Ho hem de fer per aquest nadó i per tots els que han patit situacions similars ara, abans o en el futur. Els fets que expliquem coincideixen amb el 20è aniversari del cas Alba. Al març del 2006, una nena de 5 anys entrava en coma a l'Hospital Vall d'Hebron, també víctima de les agressions de la seva pròpia família. El cas va traumatitzar Catalunya. Va destapar una descoordinació dels serveis públics de conseqüències gravíssimes. L'escola, els metges, els serveis socials, la policia en tenien indicis, però no van actuar a temps. I el cas Alba va obligar a reescriure aquests protocols de protecció a la infància. 20 anys després podem dir que n'hem après alguna cosa, perquè ara han funcionat. L'exercici de mirar el passat és necessari i és obligatori. Avui mateix, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un documental del 3CAT, el documental La Fugida, que destapa casos d'abusos a menors comesos per capellans catalans i la protecció també de les seves congregacions. En aquest cas, els agressors van ser protegits i enviats a altres països on van continuar, per cert, els abusos. Tot això ha quedat en silenci, fins que, anys després, la valentia de les seves víctimes han aconseguit destapar-ho. Avui parlarem amb una d'elles, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10. El cas del nadó agredit que explicava, i també maltractat pels seus pares, hem de dir que la maquinària sí que ha funcionat com pertoca. Però sabem també que l'administració no pot anticipar-ho tot i que per això ens cal una alerta ciutadana i col·lectiva ben desperta i atenta. Si sospitem que un menor pateix, tenim el deure cívic de no mirar cap a una altra banda. Tenim el deure de fer el pas, de denunciar-ho als canals que pertoquin. Perquè si existeix el mal, si existeixen els monstres, també és cert que existeix el bé. Existeix la compassió, existeix la responsabilitat. I, de fet, aquest és l'únic escut amb què comptem els que encara no es poden defensar sols. Com el nadó que avui desperta la nostra indignació i la nostra justificadíssima ràbia cap als seus pares, cap als seus monstres.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 24 de març de 2026. Encara fa fred a aquesta hora. Tenim 1 grau sota 0 a Sort, 4 graus a Horta de Sant Joan i 10 graus a Blanes. Avui, però, al migdia la temperatura s'enfilarà fins a valors de 18 a 22 graus a gairebé tot arreu. Quedaran un palet més frenades, això sí, a la zona pirinenca, amb un dia que serà assolellat. Els 4 núvols que hi ha aquesta hora marxaran. A la tarda creixeran 4 nuvolades, però avui sense conseqüències, i el temps s'espera que sigui molt tranquil. Tant avui com també demà dimecres. Demà fins i tot la temperatura encara pujarà més que avui.
Ara són les 8 i 4 i avui amb Sergi Pàmies també recordarem la figura de Johan Cruyff, avui que fa 10 anys de la seva mort. Parlarem amb el Sergi després de l'Àgora, avui amb Marc Bataller, amb Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, que tornarà a estar protagonitzada per les conseqüències de la guerra a l'Iran. La nit al Pròxim Orient ha tornat a deixar bombardejos. Israel ha anunciat més atacs contra Hezbollah al Líban. I el govern libanès assegura que una persona ha mort a Beirut en aquests atacs. Ens en parlava al matí de Catalunya Ràdio fa uns minuts la corresponsal del periòdico Beirut, Andrea López Tomàs.
Durant la nit sentien tota l'estona passar per sobre els avions de guerra que es dirigien a bombardejar aquests suburbis, que ara per ara ja estan buits de població. Però realment el dia s'encara amb preocupació també perquè en els últims dies hem vist com Israel ha seguit bombardejant els ponts que connecten el sud del Líban amb el nord del país.
L'exèrcit israelià també assegura haver detectat atacs iranians al nord del país, tot plegat després que el règim de Teheran hagi negat mantenir converses amb els Estats Units. Així ho havia assegurat Donald Trump, que va ajornar l'ultimàtum a l'Iran si no reobria del tot l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
Pel president dels Estats Units comença a ser urgent sortir victoriós d'una guerra que se li ha complicat. D'aquí el gir del seu discurs en qüestió d'hores. Donald Trump ha passat d'amenaçar amb deixar l'Iran a les fosques, a assegurar que aquell país li ha demanat negociar i que per això ha posposat 5 dies la seva amenança.
Basant-me en converses preliminars entre els Estats Units i l'Iran en els últims dos dies, he ordenat posposar temporalment els atacs contra els principals objectius energètics i elèctrics a l'Iran. Hem tingut molt bones converses fins ara.
El cas, però, és que des del règim iranià han negat que hagin iniciat noves negociacions i acusen els Estats Units d'escampar falses notícies per a mantenir controlat el preu del petroli. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Com deia l'Oriol, aquest anunci de suposades negociacions que Teheran nega sí que va tenir un efecte. Va fer caure el preu del petroli i del gas, i això podria haver beneficiat alguns dels operadors. Frederic Vincent, bon dia.
Hola, bon dia.
Atenció amb això, perquè literalment minuts abans que Trump anunciés aquestes negociacions, es van registrar vendes sospitoses per valor de 500 milions de dòlars.
Sí, ho explica avui a Financial Times. Entre les 12:49 i les 12:50 del migdia d'ahir, hora d'aquí, per tant, només en un minut, més de 6.000 contractes de petroli van canviar de mans. A la 1:04, és a dir, un quart d'hora després, 15 minuts, Trump anunciava aquestes suposades negociacions i el preu baixava en picat. És a dir, es van fer apostes molt grosses en el moment, just per guanyar molts diners. El dubte, evidentment, és si ho sabien. La Casa Blanca diu que no, ho nega, que aquí no hi ha informació privilegiada, no hi ha cap prova, però els analistes que cita el Financial Times diuen que és extremadament sospitós.
I el que també ha baixat de preu és el gas. Però Brussel·les recomana als socis europeus que omplin els seus dipòsits de gas de cara a l'hivern que ve.
Sí, diu que les reserves estan més baixes del que hauria de ser normal per aquestes dates i que és millor tenir un coixí, diguem-ne, que més generós. És veritat que això és més per si el preu del gas puja que per una qüestió de subministrament, perquè recordem que la majoria de gas que compra Europa no ve del Pròxim Orient, sinó dels Estats Units. Però aquí sorgeix un altre problema. Demà passat, dijous, el Parlament Europeu ha de votar si ratifica o no l'acord comercial entre Europa i els Estats Units. Diversos governs, en protesta per l'acció militar o, per exemple, per les amenaces a Groenlàndia, són partidaris d'ajornar-ho. Però, també el Financial Times, l'ambaixador nord-americà a la Unió Europea, l'ambaixador dels Estats Units a la Unió, diu que si aquest dijous el Parlament Europeu no ratifica això, potser Europa no tindrà un accés tan directe al gas dels Estats Units.
Davant de tot aquest panorama, les administracions creuen els dits i confien que aquestes mesures que estan aprovant per evitar una crisi de preus siguin suficients. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Serà poc abans que el govern aprovi un paquet d'ajudes de 400 milions d'euros. Txell Vallespí.
Dels 400 milions que mobilitzarà el govern, 30 es destinaran a protegir les famílies i 216 serviran per ajudar el teixit econòmic, especialment el sector del transport, l'agricultura i també la pesca. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte.
El decret d'ajudes, que també preveu 154 milions per accelerar la transició ecològica, l'aprovarà avui el Consell Executiu, però després l'haurà de convalidar el Parlament.
És l'hora de la unitat i de la responsabilitat de tots, dels governs per descomptat, però també d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició. No és el moment d'intentar treure rèdits polítics. Responsabilitat també de les grans empreses i del sistema financer.
Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també es reuneix el Consell de Ministres després de l'enfrontament entre els ministres socialistes i els de Sumar per algunes de les mesures socials davant la guerra. Dijous es vota al Congrés el primer paquet de rebaixes fiscals. El Partit Popular, que va presumir que Pedro Sánchez els havia copiat les idees, no aclareix què farà.
Estas medidas algunas por su ausencia y otras por su presencia, nos preocupan enormemente.
Podem s'abstindrà demà passat i Junts s'inclina per votar-hi a favor. Una altra història serà la congelació dels lloguers, que està vigent, però ara per ara no té prou suports per ratificar-se al Congrés dels Diputats. Madrid, Paula Brujats.
Sumar i el PSOE guanyen temps per negociar i el paquet d'habitatge no es votarà fins d'aquí un mes al Congrés. Mentre no es tombi, té efectes i això vol dir que els llogaters, a qui els caduca el contracte aquest mes, se'ls ha de congelar la quota per als propers dos anys. Juan Ramon Manso, director jurídic dels agents de la propietat immobiliària.
Per tant, si ara l'arrendatari fa una petició, hauràs d'acceptar-la. Si l'arrendatari es dorm i no t'ho demana, doncs perfecte, perquè no ho hauràs d'aplicar si no es convalida la normativa.
Té efectes a municipis on els preus no estan limitats per la llei d'habitatge i, tot i que hi ha debat jurídic, el sindicat de llogaters va més enllà, creu que tenen dret a demanar la pròrroga tothom que hagi de renovar el contracte entre aquest mes i el 31 de desembre del 2027. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una bona mostra de l'abast mundial de les turbulències és que la Xina també ha anunciat mesures. Per primer cop des del 2013 ha posat un topall al preu dels carburants que ja ha provocat cues a les benzineres. Pequín, Francesc Canals.
Des d'avui, el combustible a les gasolineres de la Xina és sensiblement més car, l'equivalent d'uns 10 euros per dipòsit de 50 litres, el major increment fins ara. Tot plegat a causa de la incertesa generada per l'atac d'Israel i els Estats Units a l'Iran, i això que la Xina s'ha preparat durant anys per a una eventual crisi energètica, acumulant grans reserves. Recentment ha perdut Venezuela, ara el petroli de l'Iran arriba, però amb més dificultats. El govern xinès ha limitat l'augment la meitat del que hauria estat si hagués aplicat el mecanisme previst en funció del mercat. Intenta així que no gravi encara més la malmesa economia de les llars en un context de consum apàtic. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
I l'altre tema del dia, l'apuntàvem fa uns minuts. El nadó amb prou feines, amb un mes, a qui els seus pares haurien agredit sexualment i maltractat de manera habitual.
Sí, les ferides que presentava el nadó eren tan greus que l'Hospital de la Vall d'Hebron, on el van atendre, van avisar de seguida els Mossos d'Esquadra. Els pares els van detenir dimecres i ara estan en presó preventiva perquè hi hauria risc de fugida. Els han retirat també la pàtria potestat i ara mateix la criatura està sota la tutela de la Generalitat. Avui el diari La Vanguardia assegura que el nadó tindrà seqüeles físiques i psicològiques per sempre més i apunta que els pares, quan van declarar, van dir que no trobaven explicació en aquestes ferides. Unes ferides que, de nou, segons el diari, implicaven ossos trencats i cops a les costelles, al nas i al cap.
Malauradament, aquest no és un cas aïllat. El periódico destaca que els maltractaments a menors de 3 anys han augmentat els últims 6 anys.
Un 33% han pujat des del 2020. Han pujat un 33%. Són dades al conjunt d'Espanya, insistim, eh? Maltractaments a menors de 3 anys, sobretot són nens. Són dades que recull el Registre de Maltractaments Infantils, que diu que, a més, aquestes agressions, les agressions a menors de 3 anys, són més greus que les agressions que consten a nens més grans. També és veritat que es diu que aquest augment seria perquè es denuncia més, no perquè n'hi hagi més.
I això, com dèiem ara fa uns minuts, coincideix també amb un cas que acaba de fer 20 anys i que avui també recordarem al Matí de Catalunya Ràdio. És el cas Alba.
Març de l'any 2006, una nena de 5 anys ingressava a l'Hospital de la Vall d'Hebron en coma per la pallissa del seu padrastre. La nena acabaria amb una discapacitat del 90%.
Té, doncs, unes respostes motores anòmales, mobilitza les extremitats.
És el que explicaven des de l'Hospital de Vall d'Hebron en aquell moment, any 2006. Després es va saber que aquella agressió no va ser un cas aïllat. De fet, es va saber que es feia seguiment de la família des de 2 anys abans i que la nena ja havia anat a l'hospital per agressions.
Va haver-hi un diagnòstic que després, amb tota la informe acollida a posteriori, i vist el que va passar, el diagnòstic no va ser d'acord.
Era llavors consellera de Benestar, Anna Simó. El cas va destapar bàsicament la descoordinació, perquè govern, ajuntament, Mossos, Policia Nacional, tots van saber en algun moment dels maltractaments, però per resumir-ho d'alguna manera, no s'ho van dir entre ells.
La DGAI era l'única administració que tenia accés a tota la informació. No s'observa per part d'aquesta institució d'una actitud de responsabilitat d'actuació d'acord amb encàrrec legal.
I aquest era el diagnòstic que feia el síndic de Greuges, llavors Rafael Ribó, que havia fet un informe de la cronologia on detallava aquesta descoordinació. Des de llavors s'han fet canvis legals per evitar-ho. Per exemple, ara un jutge pot retirar la custòdia si ell directament veu perill per la integritat i per la salut d'un menor.
Avui recordarem el cas i repassarem què ha canviat. Ho abordarem a l'Àgora amb Maria Núria Rebella, la periodista d'aquest cas especialitzada en informació de tribunals, i amb el criminòleg Vicente Garrido. També més tard parlarem del documental La fugida, veritats ocultes.
Us explicarem tres històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del...
És una nova investigació conjunta de TV3 i també el periòdico que destapa més casos d'abusos i d'impunitat per part de membres de l'Església Catalana.
Sí, és la continuació del documental La fugida, que ja va destapar que diverses congregacions religioses van enviar capellans acusats d'agressions sexuals a països del Tercer Món. Ara el periodista Guillem Sánchez, el sentíem, investiga com els escolapis i altres ordres religiosos han protegit els agressors i el silenci de l'Església també amb les víctimes.
I es van dir que no ho fessin públic ni denunciessin aquest cas, que ells farien càrrega i traurien el pare Blai del contacte de nens.
En parlarem amb el director del documental, Guillem Sánchez, i també amb Anna Berenguer i Enric Pera, a partir de 11:15.
Aquests són els principals temes del dia. Repassarem d'aquí a un minut els bàsics del matí.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Corredor, Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, el Cesc Bertran i la Sara Llobet. I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Imputen un regidor del govern de Lloret de Mar, del PSC, per suposades irregularitats quan era secretari de l'Associació de Famílies d'una escola del municipi. Hi ha dos investigats més. Àlex Giral Robert.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els tres exmembres de l'entitat encausats hi ha el regidor de Mobilitat i Manteniment de Lloret, Joan Antoni Escalona. La jutgessa de Blanes els investiga, instàncies de la Junta actual, pels delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. Fonts de l'acusació denuncien que Escalona hauria fet servir la seva posició de secretari a l'AFA de l'escola Pompeu Fabra per assignar beques menjador als seus fills sense complir-ne els requisits. La querella ho recull com la punta de l'iceberg d'un ús indegut de 100.000 euros, amb l'expresidenta també imputada com a principal beneficiària i amb l'aval d'Escalona, segons la denúncia. Els fets es remunten com a mínim al curs 2022-2023, just abans d'entrar al consistori. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre dels titulars de les últimes hores.
I convocar eleccions autonòmiques per el domingo 17 de maio.
Eleccions andaluses el 17 de maig. Això precipitarà la sortida de la vicepresidenta Maria Jesús Montero de la Moncloa per ser la cap de la llista del PSOE. Avui ja podria ser el seu últim Consell de Ministres. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Montero sempre havia dit que marxaria de la Moncloa quan es convoquessin les eleccions, un pas que s'ha produït però algunes setmanes abans dels seus càlculs. Aquesta nit a la SER reconeixia que la d'avui podia ser la seva última reunió de Consell de Ministres.
No lo sé yo, ¿no? Porque siempre depende en última instancia del presidente, pero estará por ahí, por ahí. En los próximos días hay margen y tenemos sobre todo que procurar una gran movilización.
El seu entorn assegura que el relleu està lligat des de fa temps, no en donen pistes. Un dels més ben posicionats és Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, però fons de la Moncloa reconeixen que el president espanyol no és partidari d'aglutinar carteres i caldrà veure si Sánchez només canvia la peça de Montero o fa una crisi de govern més àmplia per rellançar-lo pel que queda de legislatura.
I per cert que el Partit Popular es querellarà contra el president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos.
Considera que el govern de Pedro Sánchez fa un ús partidista dels estudis del CIS. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el politòleg Jordi Muñoz qüestiona els mètodes del CIS, però dubta que es pugui perseguir penalment Tezanos.
És poc transparent en com fa les estimacions. No es pot auditar el procediment, es pot mirar el resultat. No? I el resultat, una vegada o dues o tres, es pot desviar. Si n'hi ha una desviació molt sistemàtica, indica algun problema. Dit això, que això respongui al falsejament o a la intencionalitat i que es pugui demostrar en seu judicial, diguem, és una altra història molt diferent.
I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha refusat per segona vegada revisar la demanda d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez per la presó provisional que se'ls va aplicar durant el procés.
La sentència, que ara ja és ferma, dona la raó a la justícia espanyola i nega la vulneració dels drets polítics dels independentistes. El tribunal insisteix que l'empresonament no va ser arbitrari ni legal i que estava justificat.
I avui també tenim reaccions a la informació avançada pel matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges i diverses entitats reclamen acabar amb les proves d'edat a joves estrangers tutelats per la Generalitat.
Al matí de Catalunya Ràdio us explicàvem que des del 2021 la justícia ha tombat més de 200 expulsions de centres de menors després de fer-los aquestes proves i que donessin com a resultat una majoria d'edat. Molts s'hi van haver de sotmetre, tot i tenir documentació que els acreditava com a menors.
La Junta d'Infància de la síndica de Greuges de Catalunya, Aida Rodríguez, considera que les dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio evidencien que les proves d'edat no són una eina vàlida.
Aquests resultats bàsicament ens estan parlant de que un jove ha estat expulsat del sistema de protecció quan no hauria d'haver estat expulsat del sistema de protecció. Hi ha un risc de fer servir de manera poc rigorosa les proves de determinació d'edat, que a més doncs són tècniques, proves que poden ser imprecises.
Tot i que la Generalitat defensa que es treballa per no deixar desemparats els joves, entitats com Punt de Referència alerten d'un degoteig de joves que es queden desemparats després que els hagin expulsat de centres de menors.
Nosaltres, a la mateixa entitat, a l'oficina, ens arriben joves a porta freda i venen a demanar-nos, no, si podem oferir-los algun tipus de recurs d'habitatge. Normalment aquests joves venen ja de trucar a la porta de 5, 6, 7 entitats.
És el que deia Marina Montoya, membre de l'entitat Punt de Referència.
I l'Ajuntament d'Esparreguera estudia enderrocar l'hospital on hi van quedar atrapats 4 joves.
Es tracta d'un antic hospital del segle XVIII. El govern municipal alerta que l'estat d'aquest centre abandonat suposa un risc, però que no hi poden intervenir perquè l'edifici està protegit com a bé d'interès local.
8:21 i una altra notícia que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. La meitat de les dones, en premenopausa i menopausa, que tenen insomni, fan apnees del son. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Es considera que es té apnea obstructiva del son quan, mentre dorm, es deixa de respirar uns segons i la falta d'oxigen provoca microdespertaments. La majoria d'afectats són homes, però quan arriba al final de l'edat fèrtil de les dones, s'equilibra aquest percentatge entre sexes. El doctor Javier Álvarez, neurofisiòleg i responsable del Centre de Medicina del Son a la Clínica Tecnon, explica a Catalunya Ràdio la importància de no confondre entre el que és insomni i el que són apnees.
Si equivocamos el diagnóstico y iniciamos un tratamiento, por ejemplo, con fármacos hipnóticos y ansiolíticos, esos fármacos son relajantes musculares y pueden empeorar la apnea. Antes de empezar a tratar, tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico. Y en el 50% de las mujeres que duermen mal en la menopausia, está existiendo una apnea obstructiva del sueño.
Mónica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una de les notícies econòmiques del dia. Puig vol fusionar-se amb el gegant nord-americà de cosmètica Estée Lauder.
La multinacional catalana ho ha confirmat en un comunicat a la Comissió del Mercat de Valors, on diu que encara no ha arribat a cap acord. Les dues empreses van generar més de 20.000 milions de dòlars en vendes l'any passat. Estée Lauder és propietària de Tom Ford, mentre que la cartera de Puig inclou Jean-Paul Gaultier i Rabanne.
I la fusió, per tant, generaria un gegant cosmètic.
De més de 34.000 milions d'euros. Això ja es nota als mercats. Estée Lauder, que cotitza la borsa de Nova York, retrocedeix un 8% després que es fessin públiques les negociacions.
I encara en matèria laboral. La constructora turca Limak, encarregada de les obres de l'Spotify Camp Nou, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que afecta a tota la plantilla, 399 treballadors.
Segons publica La Vanguardia, l'avenç de les obres ha portat l'empresa a presentar un ERO per poder acomiadar els treballadors de manera gradual durant els 2 anys que queden d'obres. L'empresa va arribar a comptar amb una plantilla directa d'uns 470 treballadors. Els últims mesos s'han fet sortides individuals, però ara l'empresa s'ha vist en obligació de presentar un procés de reestructuració col·lectiu. Des de l'inici, l'IMAC s'ha vist esquitxada per les irregularitats d'algunes de les empreses subcontractades. Un dels casos va ser d'Extreme Work, multada pel govern amb més d'un milió d'euros per 79 infraccions en matèria d'estrangeria.
I una altra notícia que mou molts diners, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad.
So be wise and keep on reading the signs of my body. Avui comença la primera fase de la prevenda de les entrades per 6 concerts que Shakira farà a Madrid, que és l'única ciutat europea on anirà seran els dies 18, 19 i 20, 25, 26 i 27 de setembre. Avui podran comprar entrades aquells que estiguin registrats al web de l'artista i els propers dies els que són clients del Banc Santander i de Live Nation. La venda general serà divendres.
I avui fa 50 anys del cop d'estat a l'Argentina.
Terminar con la corrupción imperante,
Establecer una presencia activa en el exterior.
Que va començar dictadura militar al país.
El govern de Javier Milei ho ha recordat amb una publicació a les xarxes socials on insinua un revisionisme dels crims de la dictadura. Escric que textualment cal conèixer la història completa, d'ambdós costats i sense mentides.
I des de l'Argentina a Colòmbia, un accident d'un avió militar suma 66 víctimes mortals.
I 4 desapareguts. Aquest és l'últim balanç encara provisional del sinistre. L'aparell viatjava en 125 persones. L'avió s'ha estavellat pocs minuts després de sortir, però encara no se sap per què.
Primer gran revés, per cert, a les urnes per la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni.
Ha perdut el referèndum sobre la reforma del sistema judicial. Gairebé el 54% dels italians hi han votat en contra i el 46% a favor. El projecte de Meloni proposava separar les carreres de la judicatura i la fiscalia, modificar el funcionament de l'autogovern del poder judicial i canviar el sistema de designació.
I ahir a Alcanar s'hi va celebrar la gala dels solets de la guia Michelin a Repsol.
Sí, Catalunya suma 35 restaurants i entre els distingits doncs, hi ha Arròs i Brases al Canal, Nou Cellà Palamós, Lo Quios Catalar o el Bar Bocata de Barcelona.
I acabem amb música. Perquè Celine Dion tornarà als escenaris amb diversos concerts a París.
De moment no hi ha dates confirmades, però l'anunci explicaria uns cartells que van aparèixer ahir dilluns pels carrers de París amb títols d'algunes de les cançons més icòniques. L'artista tornarà, doncs, a cantar després d'una malaltia neurològica rara que la va obligar a allunyar-se dels escenaris.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin. Llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Molt honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Us explicarem tres històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
No sabia res del que era el sexe.
Les congregacions voldrien que tots aquests abusos continuessin enterrats.
Jo no puc donar-te aquesta informació.
Em dic Guillem Sánchez, sóc periodista i fa 10 anys que investigo la pederàstia a l'Església.
Noves històries de La Fugida, Veritats Ocultes, Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700, al teu punt Endesa o endesa.com.
El matí de Catalunya Ràdio. Every morning you wake up to Catalunya Radio bringing you the best news. Richard explains it to you every day. Something wonderful to help you have.
I els esports, Robert Lewandowski assegura que s'ha de rumiar la seva renovació amb el Barça. Això està bé.
El davanter polonès que acaba contracte amb el Barça aquest 30 de juny en va parlar des de la concentració de la seva selecció.
Jo, pel que fa al meu futur o possibles decisions, no ha canviat res. M'estic donant un temps per decidir què és el millor per mi i en aquest sentit, de moment, no ha canviat res.
Lewandowski té ara 37 anys. La renovació passaria també per reduir-se el salari. Recordem que el president electe del Barça, Joan Laporta, ja va dir en aquest programa que desitjava que es quedés un any més.
I parlant de renovacions, el Barça oferirà la renovació a l'entrenador del femení, Pere Romeu.
Ho ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. El club posarà sobre la taula un contracte per a dues temporades i una tercera d'opcional, sense que estigui condicionada a la consecució de títols.
Tot això quan encara ressonen les paraules de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, al matí de Catalunya Ràdio.
En què va defensar la seva gestió, va negar que fos tan desastrosa com s'ha pintat i va defensar precisament les renovacions a l'alça de diversos jugadors. Diu, una gestió econòmica perfectament sostenible fins que obri la pandèmia.
Hi ha certs renovacions que fem per evitar doncs, que alguns jugadors marxin. Això fa pujar la massa salarial, però torno a dir-ho, en aquell moment es podia pagar, perquè el club estava ingressos creixents, amb 900 milions, 950, 1.000 milions, per tant, era un increment assumible. Això sí que deixa ser assumible quan cauen els ingressos per la Covid.
Això va passar ahir en aquest estudi i avui a Catalunya Ràdio és el dia de recordar Johan Cruyff.
Como he dicho ya muchas veces,
en un momento dado...
Perquè a l'AP i al 3CAT hi trobareu una nova entrega del podcast Rècords, el documental de temàtica esportiva de Catalunya Ràdio. Es titula Paraula de Cruyff i es tracta d'un recorregut per a la figura del mític exjugador i extècnic Rarrones.
Avui, a partir dels 11, també el recordarem amb Sergi Pàmies. I avui el Barça de bàsquet torna a l'Eurolliga.
Rep l'Efes Turc a 8:45, partit que es podrà seguir també la retransmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Oportunitat per refer-se de la desfeta contra el Madrid, enfrontant-se al tercer per la cua a la competició. L'Efes no té opcions de classificar-se.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Les reunions del govern català i espanyol. L'executiu de Salvador Illa aprovarà un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra i a Madrid d'aquí a una hora comença el que podria ser l'últim Consell de Ministres de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per les eleccions andaluses. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, unes eleccions que ja tenen data, el 17 de maig. Montero marxarà en els propers dies de la Moncloa per fer campanya i Sánchez haurà de fer una crisi de govern per substituir-la. L'encara vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda marxa sense culminar mesures importants. No ha presentat els pressupostos, ho havia de fer al març, però s'ha posposat per la resposta a la guerra, no ha aprovat la condonació del FLA ni la nova llei de finançament autonòmic, tampoc ha tancat l'acord amb la Generalitat sobre la gestió de l'IRPF.
I també tenim un ull posat a Dinamarca. Fa mitja hora que han obert els col·legis electorals a les eleccions anticipades que va convocar la primera ministra, aprofitant l'embat contra Donald Trump amb Groenlàndia. Enviat especial a Copenhagen, Jordi Regàs, good morning.
Good morning. Fa mitja hora que els col·legis electorals han obert les portes aquí a Dinamarca i un resultat sembla clar. La socialdemòcrata Mette Frederiksen serà la candidata més votada, gràcies, com dieu, a la popularitat assolida per oposar-se a Trump. Amb el 20% que li donen les enquestes, s'haurà de negociar amb la dotzena de partits que formaran el Parlament danès. A hores d'ara, les apostes auguren un govern de centre o centre-esquerra.
I aquí, molt pendents també del que pugui dir el sindicat majoritari de l'ensenyament USTEC després de les vagues de la setmana passada. Redacció, Marc Jurado.
El govern ha convocat els sindicats per aquest dijous a una ronda de contactes. Abans, avui, l'USTEC es reunirà a la Universitat de Barcelona i després s'explicarà, són moviments d'última hora, després que el mateix sindicat havia convocat el govern aquest matí, veient que els emplaçaven a la mesa sectorial ordinària, sense cap punt del conflicte a l'ordre del dia. Els sindicats no descarten una escalada de protestes.
Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí, de seguida amb Joan Vilaplana, però abans a les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells?
Sobretot l'AP7 per una avaria. 8 quilòmetres de cua entre la Roca del Vallès i Montmeló i avui també retenció molt intensa a la ronda litoral per sortir de Barcelona cap al nus de la Trinitat.
I punts taronges?
Gairebé totes les vies ara mateix, des del Llobregat com des del costat Besòs cap a Barcelona, també les rondes però en sentit Llobregat, però hem de dir que no ens consten problemes en cap punt.
I ara sí, a la mobilitat, Joan Vilaplana. Bon dia.
Bon dia. Doncs un dia més les principals incidències passen pels retards en els trens a causa de les limitacions de velocitat. Ara mateix a Sants, 8 trens amb retards anunciats d'uns 20 minuts de mitjana. De moment a Girona, Tarragona i Lleida registra només algun retard puntual. No hi ha incidències destacades ni als transports metropolitans a Barcelona ni als ferrocarrils de la Generalitat.
De seguida parlarem amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper, al matí de Catalunya Ràdio. Però què més tindrem avui en aquest programa? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de les eleccions andaluses, del cas del nadó d'un més agredit, també del documental La fugida, Veritats ocultes, que s'estrena a TV3, i a les 11, Sergi Pàmies.
D'aquí a pocs minuts obrirem l'Àgora, Marc Bataller, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Però abans, cop d'ull al temps primaveral. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí, un parell de dies amb temps tranquil, amb temps assolellat i amb temperatures que s'enfilen avui ja fins a 18 o 20 graus a moltes comarques, les més càlides fins als 21 o 22, amb 4 nuvolades al nord-est de Catalunya, però que avui no duran més conseqüències, i demà més o menys el mateix, però amb una mica més de calor, tot i la temperatura fresca matinal que podem tenir, al migdia demà tindrem valors de 20 a 25 graus a gairebé tot arreu, dijous sí que entrarà el vent del nord i de mestral i farà que baixin una altra vegada les temperatures.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Bon preu i esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, produïda amb formatge cru, era feta. Avui, un Enigmàrius sinestèsic. Flaire que et fa invocar el senyor amb un espiritual negre. De quatre lletres. Flaire que et fa invocar el senyor amb un espiritual negre. Quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Avui, a Joc de Cartes, busquem el millor restaurant d'especialitat de Lleida.
Els teus caragols cridaven?
Si se sentia una coseta així... Pobret.
Està el pop bastant dur.
Tu l'has trobat dur?
No. Troba bé. Sí.
És un pop, no és assimi.
Joc de Cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i el periodista Marc Bataller.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs de la puntualitat. Primer perquè el nostre proper entrevistat, el conseller Sant Pere, ha arribat puntualment a les 8:02 a Catalunya Ràdio. Veurem si arriba o no a temps a la reunió del Consell Executiu sortint d'aquí de la Diagonal. I això ens ha portat a preguntar-li, entre d'altres coses, si el president és molt estricte o no amb això i els seus consellers.
I què passarà, conseller, si arriba tard?
No ho sé, és una dimensió desconeguda. Mai ha arribat tard, si arribo tard d'avui.
Però que no es produeixi una dimissió per culpa nostra, no?
Espero que no.
Però seria per culpa d'un sabadellenc, vull dir.
Exacte, a més això, a més això.
Bé, benvinguts a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Ara entrarem en detall amb el conseller, amb algunes de les mesures que hi ha sobre la taula, perquè, com sabeu, la guerra de l'Iran està afectant ja l'economia també del nostre país. La primera pregunta, conseller, és bàsica. Com i què diu a les famílies que veuen perillar el seu futur davant la crisi que estem vivint? És a dir, com ajudarà el govern a les empreses i a les famílies davant d'aquesta crisi?
Bueno, doncs mobilitzant, de moment, un primer paquet de 400 milions d'euros. Vull destacar, i crec que ho comentava amb algun dels tertulians abans, que a partir d'ara tots els documents que fem, tots els pactes, tots els plans, totes les estratègies han d'estar obertes a canvis, perquè la situació geopolítica, geoestratègica del món no et permet fer una cosa tancada, sinó que ha de ser oberta. Per tant, és un primer paquet de 400 milions d'euros que, en funció dels escenaris que es donguin, doncs serà de més o no s'executaran aquests 400. Què vull dir amb això? L'escenari de que duri poc ja no ha durat poc, perquè ja s'està allargant més del compte, de que tingui una durada mitjana o de que s'allargui molt, amb unes conseqüències econòmiques molt rellevants. Com tots sabeu, molt millor que jo, Iran ha optat per una guerra de desgast econòmic, en la mesura en què no pot fer front a una guerra directa a nivell purament armamentístic, i per tant les conseqüències, inclús si acabés ara la guerra, ja n'hi hauria, no s'acabarien les conseqüències econòmiques demà. Per tot això hem d'estar preparats, i els paquets aquests que tirem endavant de 400 milions d'euros, bàsicament té tres punts. Un primer, evidentment, les famílies, els col·lectius més vulnerables i les persones treballadores, d'una banda. Un altre, enfortir la resiliència del teixit empresarial per intentar no perdre la seva competitivitat. I després, un altre, que té relació amb la guerra, però que té relació també amb el que estem veient, que és que depenem en excés d'altres mercats, intentar accelerar les mesures de transició energètica, que sovint les hem dit des d'Europa d'una forma molt convençuda i molt resolutiva, però que, per exemple, no fa gaire algú es plantejava que la resolució inicial o la directiva inicial de la Unió Europea de que no poguessin comprar vehicles de combustió fòssil a partir de l'any 35 estava començant a debilitar-se, si us recordeu, abans de la guerra. Crec que ara, amb motiu de la guerra, és evident que Europa ha de ser autosuficient absolutament en tot el que pugui. Per tant, la transició energètica també ha de ser un punt molt, molt important.
Em centro en les famílies per començar. Es preveuen 30 milions d'ajudes per nuclis familiars i també per ajuntaments perquè reforcin el que vostè deia ara d'aquestes ajudes d'urgència social. Qui s'hi podrà acollir i com?
Això no seré excessivament explícit, senyor Ostrell, perquè, com vostè sap, primer de tot no s'han aprovat les mesures, s'han d'aprovar a l'executiu d'ara, d'aquí aquest que igual arribo tard, doncs, per tant, no estan encara aprovades, i segon, hi haurà una roda de premsa després, no? Però el que és evident és que hi ha una qüestió que és la que més afecta a la crisi, que és la pujada del combustible, dels combustibles, no? I això té unes conseqüències en moltíssimes més coses. Hem de veure quina evolució té en transports, quina evolució té amb els preus energètics de la llum, quina evolució té fins i tot amb les primeres necessitats com pot ser l'alimentació. Per tant, hi ha aquesta mesura que, insisteixo, per bé que pugui semblar ara que és poca quantitat, doncs serà revisable amb la mesura en què observem que es necessiten més, no? Qui podrà acollir-se? Aquelles persones que acreditin tenir la necessitat. És a dir, i estem parlant dels col·lectius més vulnerables. És a dir, els primers paquets aquests aniran per les persones més vulnerables.
Per tant, pensem en aliments i en subministraments, pel que està dient.
Sí, bàsicament. Sí.
Ens pot detallar per això alguna mesura més pel que fa al seu àmbit, a les empreses? Ahir, per exemple, es va dir que seran préstecs en condicions preferents per a autònoms i empreses afectades per l'impacte d'aquest conflicte.
Hi haurà diverses, és molt llarg el que hem fet nosaltres, però li resumeixo en tres punts aproximadament. Un primer, línies de finançament que es faran a través de l'Institut Català de Finances i d'Acció amb bàsicament tres objectius, no? Un primer, fomentar la diversificació de mercats i la internacionalització. Si ja era un element important pel govern de la Generalitat quan no hi havia la guerra, ara és imprescindible. Nosaltres ja teníem molt clar que l'economia catalana havia de diversificar mercats, que no podíem tenir ara més mai, o sigui, mai amb tanta necessitat com ara, els ous al mateix cistell. Hem de diversificar mercats, però ara és senzillament imprescindible, per tant, ajudes a diversificar i a internacionalitzar. I després, doncs, evidentment, ajudes als autònoms, si abans parlaven de les persones vulnerables a nivell de persona física dintre del món econòmic, els autònoms, els petits autònoms, són els que més necessitat poden tenir, per tant, tindran ajudes directes i també, de forma especial, les empreses petites. Això ja estava molt amb el pla Responem que es va fer en ocasió de les mesures arancelàries de l'administració Trump. Recordo una mobilització de 1.500 milions d'euros, per tant, hi havia un pla ambiciós i important, però nosaltres ara el que hem de fer és redefinir-ho, reenviar-ho per a aquestes necessitats. També mesures molt importants per a la descarbonització. Aquelles indústries doncs, que ara vulguin fer inversions per descarbonitzar. Descarbonitzar no és només el vehicle elèctric, no és només casa nostra amb la nostra calefacció, és tots els elements productius de les empreses, doncs tindran també ajudes directes perquè puguin dur a terme aquests processos de descarbonització. I després hi ha un sector que està patint, que és el sector agrícola, i que, per tant, també haurà de tenir doncs, ajudes directes perquè pugui suportar aquests moments d'una manera doncs, el menys agressiva possible. Per tant, permeti'm també el sector del transport. El transport és un sector que el preu del combustible li afecta la vena. I, per tant, el sector del transport ha de tenir també ajudes directes perquè pugui suportar aquesta situació el millor possible.
Per tant, pel que m'està dient, estan en risc llocs de treball, llocs de feina, amb la situació que estem vivint, i el que està fent el govern és posar mesures per evitar que es facin fora gent de la seva feina.
La voluntat és que no s'arribi. Sempre hi haurà el mecanisme de l'ERTO, que és un expedient de regulació d'ocupació. Si és ERTO, és temporal, per força major. Intentarem no arribar. Si s'ha d'arribar, doncs, a nosaltres, com a competència que tenim de la Generalitat, del Departament de Treball, en aquest cas, el que farem és, doncs, com sempre hem fet, intentar-ho tramitar amb la voluntat doncs, que tingui els efectes menys perjudicials pels treballadors. Però sí, la voluntat d'aquest paquet, d'aquest primer paquet de mesures, és que tingui la menor incidència en el mercat del treball.
Ara, Grau.
Bueno, moltes gràcies, conseller. Bé, evidentment, tota acció és d'agrair, però si em deixa fer una mica d'advocat del diable i de l'autònom, servidora és autònoma. Clar, vull dir, a veure, Espanya, Catalunya inclosa, li tenen un ull posat les autoritats europees doncs, pel tema dels autònoms. I, de fet, a veure, he llegit en un lloc que Junts condiciona el suport a les mesures, no les catalanes, sinó les espanyoles, a que l'IVA als autònoms es doni un respir. Ho dic perquè, esclar, jo escoltava les mesures i entenc que segurament vostè no pot ser més explícit fins que no s'han aprovat i que potser no és que vostè no vulgui concretar, sinó que no ho pot fer pel moment polític. Però a mi em sona tot una mica... A veure, una mica, intento tenir un respecte. A veure, vostès no tenen pressupostos i en Pedro Sánchez tampoc. Sembla que estiguin fent servir això per tapar forats pressupostaris més que per fer front a una situació crítica nova, perquè jo escolto les mesures i totes elles em sembla que es podien haver aplicat i que hi havia bones raons per aplicar-les fa estona, sense necessitat de que hi hagués aquesta guerra. O sigui, em sona una mica a tapar forats, una mica utilitzant el tema de la crisi, i tinc la impressió que se'n podrien tapar més. He dit amb tot el respecte, eh?
No, jo li contestaré amb el mateix respecte, com a mínim, eh? Aviam, pressupost. El pressupost de Catalunya és el pressupost de 8 milions de persones, de molts serveis públics, on tots són importants i rellevants, no? Evidentment, la sanitat, l'educació, però absolutament tots. És com un pressupost domèstic, on es fan ordenacions de preferències, i el fet de tenir o no pressupost no limita ni molt menys l'obligació d'un govern de tirar endavant els seus projectes. Amb menys capacitat, evidentment que sí, però no hauria de ser una excusa per dir no es poden fer aquestes coses, no? Vostè es referia inicialment al tema de la manca d'ajudes. És una qüestió reiterada de forma sovint per determinats grups polítics, eh? Jo li dic una cosa. En el nostre departament hi ha ajudes, hem incrementat ajudes pels autònoms, ara, evidentment, s'incrementaran...
Matiso, potser si no clavessin tant... impostos exagerats als autònoms que no s'apliquen en tota Europa, no farien falta ajudes, o sigui, no ens ajudin, deixin de
fotre'ns. El tema que sàpiga vostè que jo abans de ser ara conseller també era autònom, eh? I per tant li conec i li puc empatitzar.
Escolar abans de frares.
Li puc empatitzar moltes coses de les que diu. Ara bé, i no vull entrar en un altre tema que ara li deixaré anar. Els impostos que afecten a l'autònom són dos, que són l'IVA i l'IRPF. I són dos impostos que no cal dir que no tenim competències. Per tant, són qüestions que no podem nosaltres decidir res. A partir d'aquí, l'intent de preservar la feina dels autònoms per part d'aquest departament, d'aquest govern, li asseguro que hi és. Les ajudes ara hi seran. Igual que li ha dit el senyor Estrell, que el sector més perjudicat a nivell de persones físiques són els que haurem d'ajudar més, i definit també que el sector dels autònoms, dels petits transportistes, són els que més necessitaran, també autònoms, per cert, els que més necessiten ajuda, i en aquesta línia estem intentant gestionar tot allò que hem de gestionar amb el que tenim, i no pensant en el que no tenim. A partir d'aquí, tingui vostè molt clar que nosaltres ajudarem aquest sector.
Gràcies.
Sara.
Sí, bon dia, conseller. Vostè sap que el que més preocupa o el que més colla la ciutadania catalana en aquests moments és el preu de l'habitatge i els salaris precaris. Li volia preguntar per aquestes dues qüestions. Pel que fa als salaris, si vostè creu que el govern de la Generalitat hauria de negociar amb el govern espanyol un salari mínim català, i per una altra banda, sobre mesures en matèria d'habitatge, no se n'inclou cap directament en aquest paquet de mesures. Sí que és veritat que s'augmenten els ajuts al lloguer en el suplement de crèdit, però si el govern de la Generalitat hauria d'anar, per exemple, més ràpid a l'hora de limitar la compra especulativa d'habitatge.
I començo per la segona, el tema de l'habitatge. Home, jo penso que si el govern del president Illa s'ha caracteritzat per una cosa, és per una aposta, jo crec que ferma, decidida, pel tema de l'habitatge. No només amb el que deia vostè ara, sinó de forma molt especial amb el macroprojecte de la construcció, no gens fàcil, de 50.000 habitatges. Per tant, jo penso que el compromís hi és. A partir d'aquí hi ha hagut, com vostè deia, aquest increment en el suplement de crèdit. Evidentment, el problema de la vivenda, de l'habitatge, perdó, és un problema de difícil solució, però és el gran problema que té Catalunya, que té Espanya i que té gran part d'Europa. Per tant, penso que sí que estem alineats amb aquesta línia. De forma especial, el president ho ha dit per activa i per passiva des de l'inici de la seva legislatura, i estic plenament convençut que les mesures que anem prenent sempre aniran amb una línia de preservar que qualsevol persona pugui tenir un habitatge digne, i no només un habitatge, sinó tots els serveis que estan alineats, doncs, amb l'habitatge, i parlant, doncs, de tot el tema del consum energètic i de més, no? I després m'ha preguntat, perdó?
Salari mínim català.
Salari mínim interprofessional. Aviam, el salari mínim, aquí, com vostè sap, no tenim competències. Jo, com a conseller de treball, perquè sempre se'n diu empresa, també ho soc de treball, doncs vull deixar ben clar que considero i tinc claríssim que un país no és un país ric en essència, en termes generals, si els seus habitants i si els seus treballadors i treballadores no tenen uns sous dignes. És importantíssim, i no només és importantíssim, sinó que aquelles persones que hi entenen molt d'economia lliguen de forma directa el grau de salut econòmica d'un país, sobretot en base a dues coses. Una primera, el salari dels seus treballadors. Contra més alt és el salari d'un treballador, més ric és un país, i la qualitat dels serveis públics. Està també totalment acreditat que allà on hi ha uns bons serveis públics de transport, de sanitat, d'educació, l'economia d'aquell país creix moltíssim. Per tant, sovint inversions que poden costar d'entendre's, que costen diners, que costen impostos, a la llarga, no a la llarga, a mig termini, tenen un rendiment en què el país sigui més ric. Estic totalment d'acord amb el que ha suggerit, tant en quant a l'habitatge i de forma molt especial amb el que deia dels salaris. Però, com que no tenim competències, en aquí, mentre no hi hagi aquesta competència, estem senyits a fer-ho a través de la negociació col·lectiva. És a dir, a intentar posar d'acords a les patronals, a les empreses, amb els sindicats, amb els comitès de les empreses, per arribar a tenir uns convenis que cada vegada siguin, doncs, més profitosos pels treballadors, i que nosaltres apuntem perquè així sigui. Ara bé, La competència no la tenim.
La pregunta era justament aquesta. Com que sé que la Generalitat no té aquesta competència, la pregunta era si creu que ha d'entomar el govern de la Generalitat aquesta negociació amb el govern espanyol.
És un tema que estem debatent molt al Parlament. Hi ha hagut, no sé si 7 o 8 interpel·lacions ja sobre el tema. M'agradaria a mi personalment tenir aquesta competència? Sí. És positiu obrir un debat en el qual hi hagin diferents salaris mínims en un estat? És complicat. Com que això és complicat, li he dit les dues coses. A mi m'agradaria personalment, sí, però és obrir un meló d'una complexitat important en la mesura en què hi haurien diferències en relació a d'altres comunitats i, per tant, penso que és un tema que hem d'aprofundir i debatre més. Ara, tenint la negociació col·lectiva, ara el que hem de fer és intentar que els nostres treballadors tinguin un bon salari.
Marc.
Bon dia, conseller. Vostè va ser conseller d'Interior amb Junts en l'època de Quim Torra, en l'època de la Covid, i precisament li volia preguntar sobre Junts, en aquest moment en actual. Li sorprèn l'actitud de Junts aquí a Catalunya, que ha decidit abandonar qualsevol negociació amb el seu govern?
Jo, com vostè sap, vaig ser membre de Junts. No he fet mai una manifestació subjectiva del que penso, ni la faré. Vaig sortir de Junts per un tema personal, per un tema d'una fractura, d'una bretxa ideològica en determinades coses, de forma molt especial amb el tractament amb la llei d'amnistia. Vull recordar que quan jo vaig donar el pas a tirar enrere amb la meva militància en Junts, jo era l'advocat del conseller Lluís Puig. Aquest va ser el detonant d'aquesta bretxa. Però em mantindré sempre amb el respecte doncs a una formació política de la que he format part i, com vostè bé ha dit, a la qual li dec l'honor d'haver sigut conseller d'Interior. Dit això, a mi m'agradaria personalment doncs que Junts recuperés la centralitat política, que Junts entrés a pactar doncs a qüestions importants i rellevants pel
com
nostre...
els pressupostos, vol dir?
Per exemple. Però no només sobre els pressupostos, és a dir, els pressupostos és evident que és l'instrument més important d'una legislatura, però n'hi ha moltes més coses. Allò que se'n deia abans pactos d'estado, no? Vull dir que partits que són fins i tot antagònics consideren que hi ha una qüestió que s'ha de tractar, que s'ha de posar a la taula i que requereix, en el cas de Catalunya, de 68 diputats.
Sí, per exemple, el Pacte Nacional per la Llengua, vostè no entén que Junts no hi sigui.
No ho vaig entendre. A partir d'aquí respecto totalment la seva decisió, però no ho vaig entendre, precisament que Junts no hi fos, amb un pacte que millora les condicions de la nostra llengua.
I el fet que Junts, per exemple, els demani que aquest paquet de mesures no és suficient perquè no es baixen impostos, vostè hi està d'acord que caldria fer una reflexió sobre això?
Miri, ens hem reunit dues vegades per explicar l'evolució de la guerra i les mesures que havíem d'anar prenent, amb tots els grups polítics, eh? Bueno, tots menys dos, perquè ni Vox ni Aliança Catalana mai s'han presentat en aquestes reunions. En aquestes reunions, en la que tots els grups polítics venen amb moltes mesures que proposen, amb moltes, i tots venen amb la feina molt ben feta, evidentment n'hi ha que et demanen que suprimeixis impostos i n'hi ha que et demanen que els augmentis, no? Perquè, en definitiva, les mesures que es pretenen per part dels grups polítics estan molt alineades amb els programes electorals de cada partit, com és lògic i com és evident, no? Junts va fer unes propostes l'altre dia molt interessants. D'aquestes propostes, moltes coses, doncs, pels departaments que hem intervingut i de forma especial pel Departament d'Economia de la consellera Romero, s'han tingut en consideració. El debat dels impostos, sí o no, és un debat que avui no el podríem tancar encara que estiguéssim fins que vostès acabin el programa. Com li deia abans, quan m'han preguntat la Sara sobre el salari mínim interprofessional i jo he contestat el salari i els serveis públics, li he dit, i m'ho va dir un catedràtic de Harvard, algú en deu saber, que hi ha aquesta relació directa entre els bons serveis públics i entre el creixement econòmic d'un país. Com tenim els serveis públics? Per tant, el tema de l'impost és un tema que admet molta literatura, que admet molta, molt criteri, però que és molt llarg d'explicar perquè hauríem d'analitzar moltíssimes coses.
Pere Rossinyol, per anar acabant, que el conseller arriba tard.
Bon dia, conseller. Per seguir la veta aquesta dels impostos, jo crec que les mesures que vostès han pres són molt interessants i demostra certa capacitat de reacció en el bon sentit. Però si l'objectiu és alleugir, diguem, a les famílies amb aquesta situació tan excepcional, no acabo d'entendre per què ni tan sols es considera el tema de la deflactació de l'IRPF. La deflactació de l'IRPF és un debat que és molt estrany, que a parer meu a Catalunya, diguem, està en el debat d'investidura com una imposició d'Esquerra Republicana dient això no deflactarem l'IRPF com si fos un orgull, quan la no deflactació de l'IRPF afecta sobretot a les classes populars i tinc la sensació que és un augment dels impostos per la porta de darrere.
I
no
can.
Després d'un debat conscient, legítim, de dir no, han de pujar-se els impostos, no afecta pràcticament la deflactació a les rentes altes, perquè ja no hi ha trams per deflactar, i per tant no comprenc vostè que ve, a més de la tradició, diguem, liberal o de Junts, que aquest tema no es pugui tocar i que es tanqui fent veure que proposar deflactar els impostos és de dretes i, en canvi, mantenir la deflactació d'impostos és d'esquerres. No li genera incomoditat a vostè, tenint en compte la tradició de la que prové?
La tradició de la que provinc, permeti'm fer una petita explicació. Va haver-hi un moment en el qual tenia moltes tradicions a dintre d'una tradició, no? Hi havia una, que era la socialdemòcrata, que estava dirigida de forma especial, i vostès ho recordaran, pel president del Parlament, el senyor Josep Rull, que és la persona que a mi em va
entrar
en polític, no? Doncs jo estava amb ell, eh? Per tant, no sóc tan liberal, sinó molt socialdemòcrata. Però dit això, miri, permeti-me que, per no entrar en un tema que no tindríem avui resposta, el document és viu, i tant de bo que deixi de ser viu perquè s'acaba.